Estàs escoltant un podcast de Ràdio Terra, la veu dels països catalans. Pots escoltar-nos a través del nostre web a radioterra.cat i a la ràdio.cat, o també descarregar-te la nostra aplicació que trobaràs a l'App Store i Play Store. Segueix-nos al twitter.com/radioterra i a facebook.com/laradio.cat.
Bona nit. Avui dedicarem el programa a parlar altra vegada d'un editorial. En aquest cas parlarem d'Onada Edicions, que amb seu a Benicarló estén els seus productes, els llibres, arreu del territori. Ens en parlarà Miquel Àngel Pradilla, professor de Filologia Catalana a la Universitat Rovira i Virgili, membre de la secció filològica de l'Institut d'Estudis Catalans, amic i moltes coses més. Endinsem-nos a la mar, doncs, per deixar-nos seduir per Onada Edicions. Vinga.
A tu t'han dit preciós, a mi m'han dit tu calla, va com va. I jo no vull callar mentre tu tens la tralla, va com va, va com va.
Com sempre, un tastet en aquest cas d'un dels llibres publicats per Onada Edicions. Llegirem el primer capítol de l'última novel·la de l'escriptora reusenca Maria Lluïsa Amorós, El retorn de l'Àngela. Comencem per la cita extreta de Bruixa de Dol, de Maria Mercè Marçal. Avui, sabeu? Les fades i les bruixes s'estimen. Han canviat entre elles escombres i varetes. I amb corull de nit i d'arot de poetes, endevinen l'enllà on les ombres s'enlairen. El regrés. Octubre 2016. Caminava amb passes segures al llarg del carrer. Tenia les claus del xalet a la butxaca. L'Àngela era una dona esvelta, amb el cabell ros natural que es confonia amb el blanc que pràcticament dominava, llis, sobre les espatlles. Vestia de forma elegant, amb estil esportiu, jersei de llana fina, mocador, pantalons texans, sabata lligada amb una mica de sola i una parca curta. Portava una motxilla que li feia de bossa. Feia molts anys que no havia tornat a la seva ciutat, Reus. La distància en el temps s'havia allargat tant que cada vegada li feia més mandra. Sabia que no coneixeria ningú, però no li va tocar altre remei que decidir-se. L'any anterior havia venut el pis que els seus pares tenien a Barcelona. Ja no hi vivia ningú. Les gestions no van ser complicades. Però vendre el xalet de Reus, allà on havia passat la infantesa i part de la joventut, i on no havia tornat des que se'n va anar de la ciutat, se li feia una muntanya. Sabia que, quan hi posés un peu, els sentiments es despertarien. Però ho havia de fer. La casa s'estava deteriorant. Els seus fills no hi vindrien mai. La seva vida era en aquell cantó de Suïssa. De petits ho demanaven, volien conèixer la terra de la mare. Fins i tot algun cop, quan encara vivien els seus pares, ho havien organitzat amb en Maties, però al final, per una cosa o altra, no viatjaven. La casa on vivien a Signau era gran, de fusta, de les antigues del poble. Tenia la façana treballada i amb artesanats. Hi havien fet moltes reformes, sempre respectant l'estil original. Continuava sent la mateixa i tenint la calidesa dels habitatges de l'emmental. Els seus fills ja no vivien amb ells. La casa els havia quedat enorme, però ja els estava bé. Estimaven la seva llar. El xalet de Reus també era antic. L'havien construït els seus avis paterns abans de la Guerra Civil. Ella hi havia viscut amb els seus pares fins que es va casar i se'n va anar a viure a Suïssa, al poble del seu marit. Però ara, a més d'antic, s'havia fet vell. Des que els seus pares van anar a viure a Barcelona, poc manteniment devien haver fet quan hi anaven a l'estiu. El pare deia que s'hi havia de posar, però la seva dona va morir i ell no va tenir humor per les millores. No sabia què es trobaria. Passem ara a parlar amb Miquel Àngel Pradilla, d'Onada Edicions, per poder conèixer una miqueta més a fons aquesta editorial. Som-hi. Bona nit, Miquel Àngel.
Bona nit, Agnès.
Bona nit. Gràcies per acompanyar-nos i bé, i per començar des del principi, per tal de poder conèixer una miqueta més a fons la onada d'edicions. Explica'ns com va néixer l'editorial.
Sí, mira, Onada Edicions, que pot ser que la ubiquem, és una editorial situada al vell mig del domini lingüístic, a una punta administrativa, en definitiva, del Maestrat, que és a Benicarló, és territorial en País Valencià. És una editorial que va néixer des de una certa voluntat d'activista, molt poc professional, estic parlant de fa molts anys, ja fa 15 anys en definitiva, intentant des de els territoris de Cruïlla, que en diem interautonòmics, nord valencians, sud catalans, crear un trànsit amable, tranquil, si més no en el món cultural. I és una certa voluntat d'activisme que va començar a una d'edicions, que jo diria que té al voltant d'una dotzena d'anys de funcionament efectiu i que té ja un catàleg en unes 400 obres que certament fa goig.
I aquest projecte quan comença? Quin any?
Mira, comença, diguem-ne, de manera, ja t'he dit, comença de manera efectiva el juny de l'any 2003, quan dos persones, Ramon París i jo, decidim crear un nou instrument que anés més enllà de l'associacionisme i que pogués, des del punt de vista empresarial, ja començar a donar cobertura a un projecte que el definim com un projecte de promoció patrimonial del territori. No? Entenem que és un territori que pel fet de trobar-se a les perifèries de les perifèries, fixa't que estem parlant, si les Terres de l'Ebre, si Tarragona en relació a Barcelona és una perifèria, les Terres de l'Ebre en relació a Tarragona és la perifèria de la perifèria, no? I igual passa al nord valencià. Si Castelló és perifèria en relació a València, el Maestrat és perifèria de la perifèria. Unien dos territoris interautonòmics amb una, diguem-ne, base etnocultural molt potent, són les Terres de l'Antiga i l'Ercabònia, i ens disposàvem a fer un projecte de qualitat per promocionar-ne un patrimoni que és tan important com desconegut. I és aquí, diguem-ne, amb aquesta voluntat territorial, de territori, de fer territori, i amb una, diguem-ne, un leitmotiv ideològic que va més enllà, diguem-ho així, intentar contribuir a blindar la percepció de la unitat lingüístico-cultural dels territoris de parla catalana, que vam començar a funcionar.
Aleshores, si vosaltres esteu a les Terres de l'Ebre, us senyeu a publicar només des de les Terres de l'Ebre? Quan vau néixer, us senyeu només en aquesta zona? Perquè ara no, però potser quan vau néixer sí. Com ha anat tota aquesta evolució? O ja des d'un principi
es tenia molt clar? L'origen del projecte, com demanaves tu, és un projecte que naix, diguem-ho així, territorialitzat, intentant donar a conèixer aquest patrimoni, diguem-ho així, de les comarques de la diòcesi de Tortosa, el nord valencià i el sud català. Però, en definitiva, el projecte no es tanca al territori. El projecte vol projectar el cabal de coneixement que es genera sobre el territori arreu de l'àmbit lingüístic. Això d'una banda. I de l'altra, aquesta voluntat de fer-nos presents allà on ens vulguin escoltar, doncs ha impulsat una producció generalista que no té res de territorial. Per tant, és un comportament, d'alguna manera, podríem dir-ne, dual. Ara som territorials, ara som absolutament generalistes. Els llibres de caràcter territorial els volem presents a tot arreu, però també tenim textos que no estan, treballs que no estan territorialitzats. Jo diria que anem 50-50, anem al 50% en una línia i en una altra. És una editorial que té una voluntat de territori per una banda, però per l'altra banda el territori es desdibuixa absolutament en la mesura que oferim narrativa, assaig, etc., a qualsevol persona, jo et dic, de l'àmbit lingüístic que ens vulgui escoltar.
De fet, si anem a l'apartat de col·leccions del vostre web, onadaedicions.com, hi trobem desenes de col·leccions. I això vol dir, en certa manera, una cosa que deies abans, que és que heu publicat aquests més de 400 títols. Però com s'articulen totes aquestes col·leccions? Com cal entendre-les?
Sí,
em pots destacar alguna,
sí,
per exemple,
això,
sobre les altres?
És una qüestió que vam tenir clara des del primer moment, i és que no volíem fer llibres com un bolet, que ara surt aquí, ara surt allà. El que volíem, en definitiva, era crear un canemàs, establir un projecte que ens donés també una certa especificitat. Fixa't que la nostra especificitat és justament fer de tot. No som una editorial especialitzada en una determinada cosa. Onada, diguem-ho així, presenta un esquema de col·leccions que les va alimentant a poc a poc, a poc a poc. On hi ha, d'una banda, ficció, i de l'altra hi ha no ficció. La no ficció, en definitiva, té un apartat territorial i un altre que és generalista. En la no ficció, per exemple, tenim col·leccions de llibres molt lluïts, per exemple, de pobles, una col·lecció que es diu Cruïlla, on hi ha llibres de regal dels pobles en color, molt ben fet, dels pobles del territori nostre de referència. Tenim col·leccions d'assaig, on hi pot entrar, diguem-ho així, aproximacions històriques, aproximacions lingüístico-literàries, aproximacions botàniques a fets del territori. També en la no-ficció tenim assaig, però assaig generalista. Assaig, per exemple, que acabem de publicar ara mateix, L'única passió noble, que és un llibre que et pot interessar especialment, a propòsit dels 25 anys de la mort de Joan Fuster, d'en Joan Garí, que és el guanyador del Premi Ciutat de Benicarló de Literatura Memorialística, posem per cas. No? Tenim llibres que arriben a tot arreu i, per tant, per la temàtica, són ficció generalista, ficció local, comarcal i generalista. I en la part de no ficció, que és probablement el vessant més generalista que tenim, aquí hi ha des de literatura infantil, la literatura juvenil, la literatura d'adults, i en els vessants diferents de poesia, narrativa, teatre. Onada es nodreix, d'una banda, de les publicacions que ens aporten tota una sèrie de premis, per tant, són premis literaris, són publicacions ben testades per jurats i que han passat, diguem-ne, unes proves, com són guanyar un premi, i els premis de Ciutat de Sagunt, Ciutat de Puçol, Ciutat d'Almassora, Ciutat de Benicàssim, en algun moment van publicar el Ciutat de Palma, també van publicar l'Enric Valor en un determinat moment, l'Internacional Ciutat de Benicarló, que és molt potent, i per tant tenim tota una sèrie de llibres que ens arriben via premis i que nosaltres els promocionem tant com podem, no? Per tant, és molt diversa la nostra producció. Per això dic que la nostra especificitat és justament fer de tot.
També publiqueu llibres que anomeneu de literatura quilòmetre zero. Què és això? Ens en pots fer cinc cèntims?
Sí, mira, això és un projecte que ens interessa moltíssim, que ens ha il·lusionat moltíssim i que, a més, t'he de dir que ha tingut una requesta social important. A veure, ja has vist que nosaltres ens movem molt bé en això que anomenem la territorialitat, perquè el nostre naixement és justament amb vocació de treballar molt bé la territorialitat. La literatura quilòmetre zero és el resultat de la feliç coincidència del Departament de Filologia Catalana de la Universitat Rovira i Virgili de l'Associació d'Escriptors del Camp, concretament la persona de contacte va ser el Magí Sunyer i jo mateix, col·legues al departament. Allí ens vam trobar i vam plantejar la possibilitat d'elaborar una col·lecció de llibres d'autors, en principi camp tarragonins, els de l'ESCAT, que fossin llibres preparats, elaborats directament amb un públic molt concret, que era el públic dels centres educatius. És la ESO i el batxillerat. Per tant, enteníem que en aquest cas la literatura quilòmetre zero voldria dir literatura feta per autors d'aquí. Ja saps que hi ha una macrocefàlia molt gran al Principat. Barcelona acaba invisibilitzant moltíssim la producció de magnífics autors com tenim aquí, tant al Camp com a Terres de l'Ebre. En una primera fase, la literatura quilòmetre zero va ser anar publicant llibres d'autors Camp Tarragonins i hem afegit a Terres de l'Ebre darrerament. Hi ha una demarcació, diguem-ho així, tarragonina, que és l'eufemisme de la província, però estem molt contents d'una col·lecció en què tenim gent com la Margarida Aritzet, en Jordi Tinyent, Joaquim Biendicho, l'Àngel Octavi Brunet, la Noemi Bages, la Mònica Batet, fins a 10 títols que tenen molta, molta, molta presència als centres educatius de secundària, perquè ofereixen un plus, i és, d'una banda, poder incorporar-se al relat, que també és important que puguem conèixer els nostres autors, els autors més pròxims, i alhora, en definitiva, que l'autor puga defensar la seva obra establint un flux amb l'alumnat que l'ha de llegir, també és una més a més important. Molt, molt contents de la literatura quilòmetre zero, perquè està fent un bon servei i està proveint l'alumnat de títols, jo diria que de molta qualitat.
Abans parlaves de la unitat lingüística. Publiqueu només en català?
No publiquem només en català, però publiquem essencialment en català. Diguem-ne, la proporció seria del voltant del 95%. El nostre és un projecte en català. El nostre és un projecte en català, encara que hem fet alguna cosa en castellà, molt poques, però també les hem fetes. I també hem traduït al castellà alguns dels nostres llibres. Per tant, també publiquem una mica en castellà i el que fem, i sobretot en la literatura infantil, és fer productes, diguem-ho així, multilingües, en el sentit que els àlbums infantils il·lustrats de la col·lecció Imagina, Donada Edicions, sempre tenen al final una reproducció en anglès del text del conte. Per tant, juguem també una mica amb l'element pedagògic de, a partir de l'edició central, que és en català, també aportar traducció en anglès i jugar una mica a establir aquesta consciència multilingüe que avui en dia jo crec que per circular pel món és absolutament imprescindible.
El nom Donada d'on surt?
El nom Donada sorgeix d'una negociació entre Ramon París, l'altre soci del projecte, i jo mateix, en què el guanyador va ser ell. Bàsicament, ell és un home de mar, és un home de Benicarló. Jo sóc un home de muntanya, que vaig fer les meves propostes en el seu moment i bé, ens va acabar captivant la sonoritat. Això és anecdòtic, no? La sonoritat del nom i així he estat, i ben contents.
Bé, perquè hi ha moltes editorials que tenen noms vinculats al mar, no? Barcanova, Proa, d'alguna sí. manera o altra estan vinculats amb el mar. Bé, sí.
Mira, la meva aposta era Bardissa. Bardissa, que també és un nom, ja que som lingüistes, no? Que en definitiva la Bardissa, que sí que ja és una cosa més, diguem-ne, de muntanya, en el sentit que són les grans nuvolades que es posen damunt de la serra quan fa molt de vent, la Bardissa. Bé, en aquest cas va ser onada i certament n'estem molt contents.
Bé, el mar ens fa navegar per moltes històries. És possible que algú us enviï un original perquè el valoreu? O vosaltres...
Sí? De fet, això és... D'això és pràctica habitual. A veure, Onada és una editorial, això també t'ho he de dir, és molt proactiva i especialment ho ha estat en els primers moments. Molt proactiva en el sentit que ha buscat els autors i els ha demanat que fessin treballs sobre uns determinats temes, especialment els de d'assaig, no? Però també de vegades en literatura. Cada cop més, segurament vinculat a que Onada a poc a poc s'ha anat coneixent més, tenim i avaluem treballs diversos per mirar de publicar-los. Rebem molts d'originals, I en publiquem alguns, no cal dir-ho. Quan nosaltres apostem per un determinat tema, doncs, per un determinat llibre, per un determinat manuscrit que ens ha arribat, ho fem així. I també, per tant, sí, sí, és una, i ho podeu fer, i aprofito l'avinentesa d'estar avui a la ràdio, no? d'animar-vos a fer-ho.
Que...
animar-vos a fer-ho. Si alguna persona té algun manuscrit preparat, doncs ja ens l'està enviant perquè ens ho mirarem amb tot l'afecte del món.
Bé, suposo que a través del vostre web deuen poder trobar un correu electrònic de contacte i que seria on t'haurien de fer arribar aquesta proposta, no?
Efectivament. Jo sempre els recomanaria que miressin el web, perquè així també s'adonaran una mica de la tipologia de treballs que fem, i ells mateixos, el mateix autor, ja podrà copsar, fer un primer balanç de l'adequació del que ens envia cap al nostre projecte. Per tant, hi trobaran totes les dades a partir de les quals gestionar la petició de revisió d'un treball.
Ara una pregunta de caràcter capitalista, però vaja, que també importa que l'editorial surti rendible. Els llibres es poden trobar a totes les llibreries d'arreu del territori, no? Abans parlaves d'això, d'articular tot el territori,
sí, sí,
no?
És que una no realitat... podria ser d'una altra manera.
Arreu dels Països Catalans es poden trobar llibres.
Es va incorporar. Sí, sí, es va incorporar des del primer moment diguem-ne, al circuit comercial del llibre, que és un món tremendament complex. Per tant, Onada té distribució a les Illes, al País Valencià i a Catalunya. I també té distribució, quan el llibre és en castellà, els llibres es distribueixen a Espanya. Pensa, però, una cosa, i és que els llibres, abans... es distribuïen molt per defecte a les distribuïdores els llançaven a tants de punts de venda com tenien entre mans. Després els retorns eren infinits. Ara, des de fa ja força anys, pensa que són les llibreries les que, informades dels llibres que es publiquen, les que demanen el llibre a les distribuïdores. Per tant, el llibre d'Onada el pot trobar una persona a l'aparador de la llibreria que l'ha demanat, però el pot demanar també a la llibreria, a qualsevol llibreria, si no el tenen en aparador, perquè pensa que els llibres en aparador als llocs a tota estira duren 2 mesos, si no el tenen allí, els pot demanar immediatament i en 2 dies el tenen a la mateixa llibreria, a la mateixa llibreria o a Onada. Però les llibreries, totes les llibreries de Catalunya, en definitiva, totes, qualsevol llibre d'Onada, el poden demanar si no el tenen físicament allí. Per tant, sí, estem dins del circuit comercial, com no podria ser d'una altra manera.
I també es deuen poder comprar per internet, per qui prefereixi aquesta altra...
Sí, 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 al web d'Onada també hi ha totes les dades per poder fer qualsevol tipus de comanda i rebre el llibre en moltíssima rapidesa. Ja saps que avui la qüestió de la mobilitat de la mercaderia, si podem parlar així també del llibre, és immensa, no? Per tant, tot això és molt fàcil avui. L'important és que qualsevol llibre d'Onada, en definitiva, pot ser adquirit des de, ja dic, directament des de via telemàtica a Onada o des de qualsevol llibreria. Per tant, qualsevol llibreria li proporcionarà immediatament el llibre.
Acabem amb una pregunta personal, si em permets, aprofitant aquí l'amistat que ens uneix, que és una cosa, una d'aquelles preguntes que jo sempre em faig en relació amb el Miquel Àngel Pradilla, que és com és possible, si el dia només té 24 hores i que jo sàpiga encara no deus poder aturar el temps, que puguis arribar a fer tantes coses.
Bé, jo de vegades jo també aquesta pregunta també me la faig jo, eh? De vegades en un cert grau de sofriment, també t'ho he de dir, no? Jo saps que, diguem-ne, l'únic secret que hi ha per poder portar a terme una activitat acadèmica, d'una banda, que és la meua dedicació primera, la gestió científica donada o l'Institut d'Estudis Catalans, en definitiva, l'únic secret és que m'apassiona aquesta feina. Les tres, diguem-ne, aquestes tres elements de la meva vida, ja podríem dir, no? Són tres elements que es retroalimenten entre ells, es retroalimenten de manera molt, molt, molt profunda, i això em fa fruir, tot i que de vegades l'acumulació em fa patir. No? Bé, jo no vull lamentar-me d'això, no vull lamentar-me de portar sempre molta feina, molts projectes al damunt, perquè això ho he triat jo, i en definitiva no puc donar les culpes a ningú. És un món preciós, el de la llengua catalana, jo m'hi sento molt compromès, diguem-ne, vitalment, i això fa que professionalment puguem tomar molta més intensitat de feina de la que una professió més escèptica com les nostres podria tolerar. Però estic molt content, certament, en poder contribuir una mica des dels diversos vèrtexs en què treballo a l'enaltiment i la rehabilitació d'una llengua que val molt la pena.
Bé, doncs suposo que el que anem d'extreure és que la passió és la que fa que al final acabin sortint hores d'on no hi són. Doncs bé...
Efectivament, ja ho deia allò de l'Antoni Maria Badia i Margarit, no?, de ciència i passió, com era un dels elements amb què ell catalogava la participació de molta gent de l'àmbit de la llengua catalana, no? Ciència i passió, d'una banda, la rigorositat que se'ns demana des del món acadèmic, però de l'altra, la passió, la necessitat de portar una marxa més de la que portaria qualsevol persona que treballés en una llengua absolutament estabilitzada i en circumstàncies sociopolítiques i comunicatives normals.
Bé, que cal aquesta passió i calen persones com el Miquel Àngel, tot i que és això, és jo entenc que ha de ser molt, molt dur, en certs moments, aquesta tasca de portar tants àmbits, no?, i ser tan professional i tan seriós en els diferents àmbits, no?, en què fas alguna cosa. Però bé, doncs...
Moltes... Fem el que podem.
Perfecte, doncs endavant. Moltes gràcies per l'aportació, diguéssim que fas des del punt de vista professional, però també moltes gràcies, doncs, ara aquí en concret per haver-nos dedicat aquesta estoneta a l'entrevista. I bé, i senzillament m'agradaria acabar recordant, doncs, que des de Benicarló s'adreça, no?, es llença arreu del territori una d'edicions i que ens forneix llibres de diferents tipus per tal de promoure l'hàbit de la lectura en diferents edats i per tal d'acostar, doncs, creacions literàries dels nostres autors arreu del nostre domini lingüístic. Moltes gràcies i bé, i molta sort i molta vida a una d'edicions.
Moltes gràcies, Agnès, no cal que et diga que la gratitud és compartida, que ens dones la possibilitat d'explicar-nos, de donar-nos a conèixer una mica. La veritat és que ens plau moltíssim.
Bé, doncs, perfecte. Fins la propera, Miquel Àngel.
Vinga, fins la propera. Bona nit.
Fins aquí, doncs, el programa d'avui. El dimarts vinent, 6 de juny, més. Ja ho sabeu, a les 9:05 del vespre, a Ràdio Terra. Ens podeu seguir al web de la ràdio, laradio.cat, al nostre blog, vacombavadellibres.blogspot.com o al Facebook. Va com volem. Feu que gràcies a la lectura aquest volem sigui més solidari i sostenible.
A mi m'han dit, tu calla, va com va. I jo no vull callar mentre tu tens la tralla. Va com va, va com va. A tu t'han dibuixat, jo trenque la ploma. Va com va. A mi m'han fet ple d'odi, a tu t'han fet de goma. Va com va. A tu t'han dat l'herència, a mi m'han dat la vida, va com va. A mi em toca lluitar, a tu prendre la mida, va com va, va com va. Jo no tinc per mi, si tu no en tens mai prou, va com va. I ets tu qui reps de mi, jo de tu cobre un sol, va com va, eh? Si jo ja m'he cansat d'anar vivint dient el va com va, pensa que sols diré fins que més no podré, va com vull, com volem.
Has escoltat un podcast de Ràdio Terra, la veu dels Països Catalans.